puesta en el estado de nuestras cuentas, que a diferencia de otros, pues no han sufrido ningún caso de financiación irregular desde que yo soy secretario general del Partido Socialista.
12:04 minuts, amb més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb la cooperativa del Camp Mallorquí perquè ja ha acabat la temporada de la mella, ja no n'han d'espolsar més, i sembla que millorarà el preu però hi haurà menys producció, una de cal i una d'arena. Ara parlarem amb ells. Després pegarem fins al Museu de Mallorca perquè just en aquest mateix moment estan muntant l'exposició Joan Miró i el despertar de l'art contemporani a Mallorca. Miró i la sala Peraire. És una relació que va durar des de l'any 69 fins l'any 83. Joan Miró i el gran Pep Pinya. Parlarem amb Magdalena Guidó, que en aquest moment estan sols guants muntant l'exposició. Li faran fer un break, com diuen en anglès, a la seva tasca. La nostra radiografia mallorquina continuarem perseguint Andreu Canyelles i en Rabassó amb aquesta idea de quilòmetre zero objectiu a Europa. Varen passar a Brussel·les, varen passar a Amsterdam, una vegada varen començar per França. Avui haurem de saber més on són, on li han pegat, quan tenim en directe amb ells, perseguint-los arreu d'Europa a través d'aquest quilòmetre zero objectiu a Europa. Després parlarem de les biblioteques municipals de Palma i per acabar pegarem un vot fins a Nesplà, fins a Costitx, per conèixer la campanya Benvinguts a Costitx, que vol posar en valor tots els racons que té aquest municipi tan maco d'Esplà de Mallorca. Així que sense perdre més temps, en Yolanda Ruiz a la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
Enmig de Malé vaig néixer al matí, quines fetes. I els temps són morts, els capvespres.
Enmig de Malders i Figueres, canta en Miquel Serra. De fet, la campanya de Malda de Mallorca ja ha acabat, però amb pros i contres. Per una banda, la producció ha baixat de més d'un 10% comparant amb l'any passat, per mort de la plaga de la xilella que peguen els ametllers. Ha quedat amb 1 milió de quilos de ametlla enclavada. Però, per contra, la ametlla seca pelada arriben a 5 euros el quilo, és a dir, un 20% més de preu que l'any passat. Una de cal i una d'arena, com dèiem. Connectava amb Aldo Castelli, gerent de la cooperativa Camp Mallorquí. Bon dia, Aldo, com estàs?
Hola, bon dia.
Bueno,
com està?
A quin percentatge ha afectat la xilella fastidiosa en guany? Si és que ho sabeu, aproximadament. Un de cada 10, amb el les, 2, 4... Ho sabeu?
Bueno, nosaltres no tenim aquesta medició. El que sí que tenim és que hi ha unes 16.000 hectàrees de ametllerar, o sigui, de Mallorca, principalment, i d'aquestes 16.000, pues, en principi, totes estarien afectades de la malaltia, no? Entonces, de major o menor mesura. Totes aquelles parcel·les en secar i ametllerar tradicional, aquell d'un temps, no? Pues són les que més han sofert l'afectació d'aquesta plaga i, diguéssim, les de regadiu, més modernes i diguéssim, més acondicionades per la situació actual, pues, tenen una afectació molt menor o quasi nul·la. Hem d'entendre que no... la xileia és el que més destaca com a la pèrdua de producció a Mallorca, però ja cada dia tenim altres factors, no? Vull dir, el clima tan canviant, tan problemàtic, pluges fora de temps, sequies, de problemes amb gelades, i això està també afectant que el que encara produeix pues, tingui vaivens importants.
Clar, ara parlarem d'aquestes noves, perquè les noves variants, la marinada, la maire, que han de menester més aigua, no? És a dir, és imprescindible sembrar-les en reguiu, no? En goteig. No, crec que no se poden sembrar d'una altra manera, no?
Bueno, nosaltres hem fet experimentació en totes les opcions, no? És a dir, totes les dotacions de rec que tenim en el llenguatge tècnic, i bueno, són variats que sobreviuen i prosperen dins un clima de secà, no? El que passa és que el que hem d'entendre és que l'economia manda. És a dir, un pagès que té la possibilitat de sembrar en secà, només té la possibilitat de sembrar en secà, doncs cercarà altres alternatives que no siguin semblar a hora d'optimitzar doncs, el que hi posa i el que hi treu. Mentre que si té una dotació hídrica, o sigui que sigui, doncs a lo millor fa un estudi una mica més detallat i doncs, ja impulsa la sembra d'aquestes varietats més productives, que no, en el final també tenen una certa eficiència en bus de l'aigua que se'ls aporta. Entonces, aquí hi ha un conjunt de coses, no? No només les noves varietats, pues, convé posar-les en regadiu perquè la inversió que faràs entre regadiu i no regadiu, pues, sí que és vera que és més que el regadiu, però ho amortitzaràs molt tantes i la productivitat de la parcel·la t'augmenta exponencialment.
Anem a tornar a sa coita. 1 milió de quilos és menys que l'any passat. La producció ha estat menor per les pluges, perquè era durant la floració, les pluges de març, i això no va bé per la pol·linització, és que és tota una cadena. És curiosíssim.
Efectivament. Destacar que el milió de quilos és el que correspon a la cooperativa, que sí que és vera que té un percentatge, diguéssim, de tota la producció, diguéssim, dels més amplis de la illa. Vull dir, després hi haurà petites parts que també s'haurà produït a altres bandes, però bueno, sí que lo rellevant és que han perdut entre un 15 i un 20% respecte de l'any passat a nivell de collita, no? I com bé deies, això és tot una cadena, vull dir, va des de la necessitat de fred a l'època de Nadal, vull dir, per entendre molts els mesos de gener, convé que hi hagi fred al camp i això ajudi a minimitzar pues, temes de plagues i inclús les hores fredes i les hores de descans que necessita l'arbre pues, s'han de complir. Després han de tenir un moment de primavera amb pluges però que no coincideixi amb les floracions perquè si no pues, els insectes que fan part dins la pol·linització pues, no surten, la pròpia aigua que dona les flors pues, no és adequada i després pues, haurien de pensar que després ha d'arribar a bon port aquesta mel·la que se fa, no? És a dir, hem d'entendre que al llarg de tot el període des del mes de març fins al mes de setembre o a finals del mes d'agost pues, una calabruixada, una gelada, un vent que podrien ser un cap de fibló, per exemple, també te tiraran la mel·la en terra i te trobaràs que no has arribat a bon port. Entonces, tenim tots aquests ingredients a hora de fer bullit.
Ara que dius te tiraran la mel·la en terra, s'han arribat a 300.000 quilos de mel·la pelada. Jo és que com no, tot demano perquè no ho sé. Quan i com se decideix? Quina mel·la va en clova i quina va pelada? Sé que cau en terra, sé que va rompuda... Això depèn de la varietat. Com ho decidiu?
Bueno, lo important és que una mel·la que cau en terra, per qüestions d'higiene i qualitat i seguretat alimentària, no hauria d'entrar dins la cadena d'alimentació. És a dir, les mel·les que cauen de manera natural pues, agafen fongs i se contaminen, i això, pues, diguéssim, podria donar perjudicis a l'hora d'avaluar el producte. Evidentment, nosaltres fem totes les analítiques oportunes i si hi hagués alguna cosa, pues, no arribaria a la cadena de distribució ni a la comercialització d'aquestes maldes, no? Però sí que és important entendre que això, aquesta pràctica d'arcoir les maldes d'en terra no està activa a dia d'avui, no? És a dir, ja això s'ha deixat de fer. Han d'entendre que una vegada, pues, aquesta mala se recepciona a les nostres instal·lacions, pues, sí que se li fa una criba, un poc, per entendre, pues, si és certificada d'origen Mallorca, si és certificada ecològica, si és comuna, és a dir, variat tradicional. Això implica que s'emmagatzema de manera separada, i d'aquestes, pues, lo millor és que nosaltres percebem com a variedats més guapes o més atractives des del punt de vista de la globa, que sol estar molt lligat a com se pela, pues són les que se fiquen dins la saqueta o bé se venen a granel a les botigues, no?
També m'ha cridat molt l'atenció que la major part de la malda mallorquina la mengem aquí, però també feim més formats, la malda crua, que a mi també m'agrada molt, la torrada, farina de malda, però que també es portava de cant, perquè allà fan el torró. Jo això no ho sabia.
Efectivament. Nosaltres,
que curiós.
Hi ha tot un mercat tradicional de malda de Mallorca, molt vinculat a la zona de Mediterrània, és a dir, tenim clients des de Barcelona fins a la zona d'Alicant, que utilitzaven aquesta malda de manera tradicional per fer els torrons i per fer la reposteria nadalenca, no? És una malda que tradicionalment ha tingut algo més de greix i, per tant, més oli, i amalgamava millor el dia, en el moment de fer les receptes, el dia que tocava per part de les pastisseries, confiteries i tota aquesta indústria annexa o en revoltant els dolç, no? És vera, nosaltres tenim distribució en aquestes zones i tenim després, pues, clients finalistes que són elaboradors, que per el seu volum ja directament mos compren, pues, directes a cooperativa, no?
I és cert que part també se'n va a Galícia per fer el pastís de Santiago? És veritat, això?
Sí.
Que curiós!
També és cert. Sí, tenim clients a nord d'Espanya que utilitzen la malda per fer tarta de Santiago, i bueno, és que és producte de qualitat, al final, poc en poc s'obri portes, no? Hem d'entendre que l'esforç dels nostres pagesos, pues, esdevé amb un producte d'alta qualitat, d'un sabor organolèptic excel·lent, i això, poc en poc, va fent el seu camí, no? Vull dir, no és una qüestió de dia d'avui, però és una qüestió de que se va construint un mercat al redor d'un bon producte. I la malda mallorquina, que tradicionalment, pues, sempre ha tingut més dificultats per aspecte, pues, ho ha guanyat per sabor i per propietats a l'hora de treballar aquesta subproducte, que seria la farina, per exemple, dins una tarta de Santiago, dins aquesta reposteria que se fa principalment a la zona de Sest, de la península.
També sé que, òbviament, part se'n va a Alemanya, clar, els alemanys es dirà tant a Mallorca, però que també seria important reforçar el consum dins l'hostaleria. En aquests moments hi ha un percentatge de la mallorquina que se'n vagin en els hotels i restaurants, o és més senzill quan fan la comanda a la península d'Ulla de fora? Com està aquest tema?
Bueno, és vera que haurien d'estar donant passes per el compliment dels percentatges que va marcar el govern de...
Hola, Aldo. No sé si han perdut Aldo. Però bé, en qualsevol cas, estàvem conversant amb Aldo Castelli i sobre la malda mallorquina, que, com dèiem, mos ha donat temps de saber que, com a mínim, s'ha quedat amb 1 milió de quilos de malda en clavella, i que la malda pelada ha arribat a tenir 5 euros el quilo, i, curiosament, part de la nostra malda se'n va a Alicant per fer el torró d'Alicant i a Galícia per fer el pastís de Santiago i una petita part de la nostra mel de se'n va a Alemanya. Ens han quedat bocabadats i molt contents. Dos consells i tot d'una parlam de l'exposició relativa en Joan Miró i la sala Pelaire. És una relació que va durar 14 anys i que s'està muntant en aquests mateixos moments en el Museu de Mallorca, i li demanarem a la Magdalena Aguiló, que és la directora, sexdirectora de la fundació, la comissària de l'exposició, que faci un alto en el seu, en la seva feina per parlar un minutet amb nosaltres. D'aquí un instant, no ho amagueu.
Tres ràdios, dial.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bici Pau i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Paint It Black, cantaven a Rollins, pinta-ho negre. Negre no, de colors serà el que vols parlar de mare, perquè el Museu de Mallorca inaugura dimarts l'exposició Joan Miró i el despertar de l'art contemporani a Mallorca. Miró i Pelaires, 1969-1983. És una mostra que pertany al projecte Paisatge Miró i que se centrarà en la relació entre Miró i la galeria fundada per Pep Pinya. L'exposició se podrà veure fins a juny de l'any que ve, fantàstic, i està comissariada per Magdalena Aguiló, que va dirigir la Fundació Miró i que en aquests moments estan els guants en sa mà en el Museu de Mallorca que està muntant. Magdalena, com estàs? Com va tot?
Hola, bon dia. Molt bé.
T'agafam en plena feina, crec que ets dins del museu per munt i per avall, no?
M'agafau en pla muntatge i vos puc avançar que està quedant una exposició preciosa. Sí.
No sé per què no m'estranya que quedi preciosa, perquè si juntes la teva feina que coneixem ja de fa anys, l'obra d'en Miró i el carinyo d'en Pep Pinya sempre per l'art contemporani, és impossible que quedi una cosa malament. És molt curiosa la mostra. Jo. Sí, digues.
No, i en Fede Pinya també, que ha estat...
Fede.
Que també ha col·laborat en tot, també en la sessió de les obres. O sigui, molt bé. O sigui, la veritat és que és un projecte molt maco, un projecte que, no sé, posa, mos refresca la memòria que molta gent de les noves generacions no coneix, aquests orígens, no? I crec que és essencial, no? Recordar-ho i tenir-ho present i estar orgullosos, evidentment, no? D'aquesta història.
En Fede Pinya, que jo li dic Pelaires 2.0, perquè ve com Star Trek, la nova generació, no? Perquè la veritat és que, a més, en Pep és un home encantador. En Joan Miró, jo vaig tenir la sort, jo som molt amic d'en Joan Punyet, i vaig tenir la sort de conèixer-lo, tant a ell com a Doña Pilar i un cosa, i la veritat és que tot, si tot està envoltat de carinyo i d'art, ha d'anar bé. Se va trobar, que és molt curiós, de la inauguració de la sala de Pelaire l'any 69, que crec que va ser la primera galeria d'art contemporani d'Espanya, fins a mort d'en Miró l'any 83, que era quan jo t'he dit que teníem 15 anyets, i en Joan Punyet el varen veure damunt el diari i li varen dir: Joan,
esteu predits, és cert que era molt important, perquè clar, en els 15 anys no tant temps de qui són els familiars i els pares dels teus amics, però clar, nosaltres teníem 15 anys, en Joan i jo li vàrem dir mira que curiós, és a dir, pràcticament el mateix temps que de la relació entre Miró i en Pep Piña, 14 anys de relació on Miró va ser molt generós amb aquell jovenet que començava en el món dels galeristes, perquè la veritat és que li va obrir un caramull de portes en Joan Miró, no?
Sí, s'ha de destacar i s'ha de recordar també aquesta part de la generositat de Joan Miró, perquè Miró, que havien vengut a viure a Mallorca en els anys 50, vivia completament d'esquena a la societat cultural d'aquí. Sí. O sigui, rebia, evidentment, personatges internacionals dels millors museus del món i curadors importantíssims, però de cara a Mallorca no tenia, o sigui, cap relació, no? S'han revés, o sigui, ell considerava que amb aquest aspecte que Mallorca, que estava molt retrasat el tema de l'art contemporani, encara estàvem, tret de petits grupúsculs aïllats, encara amb el postimpressionisme dels Ametllers i les Oliveres i les sí. Marines, no? I clar, el fet de que 1969, d'una manera molt agosarada, perquè tampoc en tenien massa idea, en Pep Piña i no mos han d'oblidar de na Nini Kecles, la seva parella d'aleshores, que també va jugar un paper molt important. Clar, obrin aquesta galeria, Miró els veu i en tota generositat els hi ofereix es posar allà i es posar al seu cercle d'amics, no? Això és genial, o sigui, per una galeria que acabava d'obrir i li posa a les seves mans l'agenda dels seus contactes internacionals. És un gest que realment és un gest d'una generositat extrema. Jo crec que, clar, són aquesta dècada dels anys 70, crec que són un moment realment apassionants dins la nostra història i el naixement de l'art contemporani aquí, no? També hem de recordar que 4 anys més tard va obrir Quatre Gats, amb sí, el Ferrancano, amb el Juncosa, que, clar, són tots aquests moments i també se varen beneficiar de la gran generositat de Miró, que els hi va fer el logo i tot de la galeria, Quatre Gats.
Sí, senyor.
No? Però, clar, en Pelaires se va convertir, Miró, un poc en el pare artístic de la galeria. Varen ser 14 anys, que és el que recull aquesta mostra, precisament, aquests 14 anys de complicitat de Miró en la Sala Pelaires, que se deia Sala Pelaires quan va obrir, no?
Exacte. Mm-hmm. I també, això que tu dius, que el que opinava en Miró, és bastant cert, perquè jo quan era petit vaig anar a la inauguració, els meus pares eren membres del Cercle de Belles Arts en el Casal Balaguer, i cada tardor se feia Salón de Otoño.
Sí, exacte.
I una vegada varen entrar el de Taller Llunàtic, en Jaume Sastre, Miquel Barceló,
amb un baúl,
i jo també era, amb un baúl, i donant, repartint esqueles, rogada a Dios en caridad por el alma de Don Salón de Otoño, i Sugier se va enfadar, va pegar una potada en aquell baúl, però va ser impressionant, i jo vaig demanar a mo mare, què és això? I me va dir, són els nous artistes. I vaig dir,
home... Jo tenc encara una esquela que se reparti, que se va...
Sí,
que se va
jo me'n recordo. Jo ho veig.
Posa sa mort del Saló de Tardor.
Quina meravella. Quina meravella. Per tant, Miró tenia tota sa raó del món. Per això, de fet, Miró no va es posar a Mallorca fins que tenia 77 anys.
Sí, que...
Molt curiós.
I hem de recordar també que quan va ser l'inici dels anys 70 amb el turisme, en l'inici del turisme de masses, que varen començar a sortir com a bolets en el voltant de l'entorn de Son Abrines,
sí,
de Cala Major,
sí, sí, sí.
Varen començar a sortir edificis horribles. Mira, se va plantejar sèriament mudar-se a Narsant de Mallorca. Després, clar, el taller Cert i Son Boter finalment el varen retenir, no? Però estava horroritzat de...
El Pullman, el Happy Mac i tot aquest horror que està just davant sa... Jo no sé si...
Davant sa fundació.
Jo no sé en Moneo fa 35 anys quan li varen dir de fer sa fundació, si devia pensar el mateix, devia dir aquí. No ho sé jo, perquè clar, estava aferrada a Son Abrines i en el taller, cert? O sigui, vides allà, sí. Però... En Moneo devia fer feina d'esquenes, no? M'imagino.
Quan en Miró varen anar a aquell entorn, és que era una meravella, eren cases d'estiuets. És que l'altre dia m'ho explicava precisament una Naina Bodner, de la família d'Antoni Bodner, que varen viure uns anys, pocs, a una casa llogada. I m'explicava aquell entorn, i clar, és que era una meravella, no? Tot eren cases en jardins i així gent creativa que vivia, artistes, així de... era un lloc molt tranquil i l'entorn, doncs això, un entorn paradisiac, perquè veies tota la costa des que està com un poc en l'aire, Saridakis, no?
Exacte.
I clar, de cop apareixen aquells edificis de mala qualitat i bastant lletjos.
Sí.
Miró estava horroritzat, però en fi,
normal.
Afortunadament per nosaltres es va quedar i tenim la seva generositat també d'haver cedit a la ciutat els tallers i tenir l'actual Fundació Miró a Palma, no? També és fantàstic.
Anem a tornar a la mostra perquè, com dèiem, s'inaugura diumenge, crec que he dit.
Dimarts.
Dimarts, però hi ha documents, hi ha cartells, hi ha catàlegs, hi ha originals, hi ha litografies, sí. Fins i tot crec que hi ha la sèrie Mallorca de l'any 73, les litografies, hi ha un cremull de coses, no només...
Sí, això no ho hem d'oblidar perquè és una de les estrelles d'aquesta exposició. Hi ha la sèrie Mallorca completa, que de 36, dels 36 exemplars, que hi ha poquíssimes col·leccions en el món que puguin tenir la sèrie Mallorca completa. Clar. I crec que ara és una oportunitat de poder-la veure. Ja la sèrie Mallorca sí que ja la varen muntar ahir, ha quedat preciosa. I clar, són quatre sèries de nou exemplars cada una i formen aquestes 36 peces, que és un conjunt, és una de les... Miró va fer molta feina amb obra gràfica, però jo crec que la sèrie Mallorca és una de ses bones de obres de Miró, d'obra gràfica. I bé, és una... Després hi ha una peça que a mi m'apareix essencial, que és un... Bueno, és una tècnica mixta, un guaix que clar, era molt costós fer la sèrie Mallorca per una galeria que començava.
Clar.
I Miró va cridant en Pep Pinya, que anàs a casa seva, i tenia en terra una sèrie de guaixes preciosos i li va demanar a en Pep de t'agraden aquest guaix? I en Pep va dir, home, clar, sí. Diu, però estan un poc massa perfectes, no? I es va començar a potejar un poc, no? O sigui,
que curiós.
I tenim un d'aquest guaix que, bueno, que és una tècnica mixta perquè són diferents tècniques, però a on se pot veure la petjada de Miró en el guaix, si se mira així amb atenció. I és una peça, bueno, espectacular. Molt encara
més curiós. Afortunadament, sí. Se pot veure fins al mes de juny de l'any que ve, a partir de dimarts, en el Museu de Mallorca. És altament recomanable perquè, com dèiem, hi ha aquesta sèrie Mallorca, que és una de les poques oportunitats per veure-lo. Magdalena, un plaer parlar amb tu i haver recordat...
Sí, pensant que aquesta exposició l'ha produïda el Consell de Mallorca,
sí,
i
la
Galeria Pelaire, no mos oblidem. No?
Sí, per això se fa en el museu, que pertany al Consell, i gràcies a en Frederic i a en Pep de la sala Pelaires. Ha estat molt divertit recordar aquesta anècdota en l'esquela del casal Balaguer. Jo era molt petit, però la veritat és que m'ha quedat gravat quan ma mare me va dir, això són els nous artistes, i entre aquells nous artistes hi havia, per exemple, en Miquel Barceló, imagina't. Sí, m'estic molt content que tu també hi fossis. Guarda aquesta esquela perquè és història de l'art contemporani. Qualque dia l'hauran d'emmarcar i posar-la a qualque banda. Magdalena Aguiló, que és la comissària d'aquesta exposició, que podrem veure en el Museu de Mallorca fins al mes de juny. Moltíssimes gràcies. Un plaer, una ferrada molt gran, Magdalena.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, igualment, fins aviat. Nosaltres, ara, com cada dijous, a la radiografia mallorquina és especial, perquè seguim feim el seguiment del viatge de dos mallorquins en furgoneta voltant a Europa.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Antoni Rabassó i Andreu Canyelles segueixen fent rodar la seva furgoneta i avui han de saber per on paren.
Cap o llença rau d'Europa, dos perduts van viatjant. Pots estar segur que se perdran en producte local. Quilòmetre zero.
Així és, Jaume. Producte local, quilòmetre zero. Ja saps aquest lema que aquestes setmanes ja s'està fent, s'està propagant arreu d'Europa. Gràcies als nostres estimats protagonistes, perquè hem de parlar amb Andreu i amb Antoni. La setmana passada mos contaven anècdotes de França, Bèlgica, Holanda, trobades, ni més ni manco que la presidenta del govern a Bèlgica. I avui hem de saber per on paren. Andreu, Toni, com estàu?
Bon dia, Repre, bon dia, Jaume.
Repre, és que cada vegada que te diuen Repre, Joan, ja...
T'agrada.
Clar, però això era un secret, un dels molts secrets que té Joan. Perdó, Joan, continua.
És així. Ja som el seu Repre, ni que sigui manco moral. El seu representant moral ho som. Escolta'm, perquè m'heu de dir, primer de tot, vos hem de posar seriosos, perquè Jaume, Antoni i Andreu mos han de confessar que se li estan acumulant experiències, sí, moltes experiències, però també se li estan acumulant altres coses que no sé si se li han d'acumular. Qui ho confessa, Toni, Andreu, què està passant aquí?
Bueno, ho poden dir, el que mos passa, lo que també poden dir el que farem, que serà no pagar. D'acord?
Primera pista.
Correcte, ja sabeu per on van ho tirs.
Sí, sí.
Què està passant en les multes? Què està passant?
Mos veten a cada país que anem. Tema multes, eh? Tema multes.
Sí.
No sé si vàrem explicar la de Brujas, pot ser?
Aquesta sí, era de les primeres, crec, que va ser la pionera.
Aquesta
va marcar el camí.
La pionera. Correcte. I després va ser un cúmul, un seguit, un pic d'estapes, una multa, en venen més, sabeu? Perquè la pròxima va ser a Berlín, d'acord? En un metro. Aquesta sí que molt la mereixem.
Home, perquè... és que aquesta, això, com a servei públic, hem de dir que, evidentment, vareu fer una cosa que no s'ha de fer, que és intentar colar sí. El metro fora pagar, que això, i evidentment...
Bueno, colar no, perquè no hi havia cap barrera ni res.
Exacte. Vareu passar.
Però no vareu comprar, és que ja són tan avançats. Clar, ja me'n record, jo me vaig colar fa 30 anys, ja prescrit. Me vaig colar perquè ja són tan avançats que se suposa que tothom paga i no hi ha barrera, cert?
La gent Sofia. Sí.
I arriben,
dos
mallorquinarros, i entren allà. Bueno, la qüestió, següent multa va ser perquè va trobar un revisor, no? I el revisor va dir...
Sí, claro.
Ja pots entrar al revisor i anar a l'Andreu, que teniu multa igualment, sí.
Correcte, perquè m'han donat ticket, i jo no lo llevo, i DNI, i tampoc el duien el DNI.
Ah, uap.
M'entén, jo, call the police, i jo, one moment, because I search in the mòbil, a més, si el trob.
No,
menys mal que teniu una foto.
Però quan vas pel món sempre has de dur la documentació, perquè si te trobes un guàrdia que aquell dia s'ha aixecat en la peu esquerra, no ho sé, jo.
Des de rot s'aprèn, ara ja d'una quietera per tot.
Per tant, aquesta, quines més varen venir?
I després vàrem tenir la de... Vàrem anar a un poble, però com si fos a Pina, de Mallorca, sí. De Dinamarca. I tu te creus que allà a Pina hi ha hora? I d'on hi va haver, justament, en aquest poble.
I patapam, també.
I molta,
home,
molta.
A Deia n'hi ha, jo molt petit.
Andreu, s'està convertint en una obsessió, saps? Les multes explica molts, perquè això no pot anar bé mai, perquè, clar, no s'estan pagant aquestes multes.
És que per això fem aposta, però és que jo ara cada vegada que vaig a veure la Van Diesel, saps? Ja hi anem a poc a poc i mirant ho parabrises, per si hi ha més multes.
Clar.
Perquè, claro, en 3 dies em van entaferrar 3. O sigui, anem a multa per dia. Jo dic, què està passant aquí? No tindrem pressupost.
L'única sortida que li veig és que tornar a Pollença a demanar un local a l'Ajuntament per fer una exposició d'una mostra de les multes de l'Europa. Guarda-les totes, eh? Una exposició en cada multa.
És que nosaltres ja hem pensat de fer de taxi pirata per les ciutats i guanyar 4 duros.
Ja.
Perquè és que si no sé com ho farem.
Bé.
No sé com pagarem aquestes multes.
Insistim, com a servei públic, insistim en que això hem de seguir la llei sempre i que en Andreu i en Toni seran la manera de reconciliar-se en la llei, perquè ara mateix no estan a fer la cosa. Però bé, multes a part. Vam, veníeu de per Holanda. Digue'm una mica l'experiència a Berlín, alguns titulars de Berlín, començant per tu, Toni, després d'Andreu, quin titular vos ha deixat a Alemanya, sobretot Berlín, què ha estat això?
Bueno, a part de Berlín, mos vam aturar a Münster, d'acord, que és una ciutat petita a l'oest d'Alemanya, perquè tot el trajecte era massa llarg, i van quedar a Münster i després van anar a direcció a Berlín. Berlín, te posaria de l'1-10 un 7, en línies generals, d'acord?
D'acord.
Té monuments importants. Vàrem veure, no sé si vos sona a vosaltres, o sigui, quan en Michael Jackson va treure aquell bebè per una finestra...
A l'hotel davant la porta de l'Andamburg, efectivament, que a casa li cau.
Correcte. I de vàrem veure aquesta finestra i un parell de coses més. La torre de la televisió i tot això. És a dir, monuments, està bé.
Mur de Berlín també, no entenc? Que
Mur de Berlín també, sí. Ho vàrem veure tot lo important, perquè vàrem tenir una guia que és mallorquina, de Petra, que viu allà fa 6 anys i me'l va ensenyar tot.
Que bé, que bé. I la gent, pel que me dius, és més animada quan ve en l'estiu a Mallorca que no en el seu dia de Berlín, no?
Ja ho crec, ja. I de fet, quan nosaltres som de Mallorca, diuen, ah, no, Mallorca és Alemanya, és un tal estat d'Alemanya, això em fa ràbia.
Ai, provocant. Andreu, tu què te quedes de Berlín?
No, pues, per als alemans, en sèrio, són molt liberals, perquè ens va explicar a Cata que hi ha dues discoteques. Allà només s'escolta tecno, sabeu. Allà el tecno està a tope. Sí. I tothom se droga a tope, això és el que ens va contar. O sigui, allà tothom va passat. I són dues discoteques, que una se diu Kit Kat, que tu entres allà i t'has de posar en pèl per entrar.
Ah, mira.
O sigui, és obligat posar-se en pèl. I tu vas per les sales i, bueno, vas demanant, és com un Tinder, sabeu. Tu vas demanant, t'he agradat, no sé què tal, i ja te quedes amb ell.
Per tant...
Que era una cosa, o sigui, la gent va allà a disfrutar. Però, clar, és una discoteca, en teoria.
Donant per fet que vosaltres, per motius de gent, no vau poder conèixer aquestes discoteques, perquè teníeu feina, havíeu de seguir el vostre viatge. Però sí, és aquesta fama que té Berlín. I el que dèiem, pujau per amunt, ara sé que heu estat per Copenhague, bé, i heu fet, que això és un típic bot que se fa molt dins Copenhague, que passau cap a Suècia, perquè sou a Malmo ara mateix, no?
Correcte. I aquest pont, me cago en d'ell perquè val 62 euros, eh? Ja que em puc pagar una altra cosa,
clar,
però me cago en d'ell que ja ho és.
És clar. I Copenhague supos que ha estat clar, però també ha anat a la típica, a la sirena, a la mítica sirena, a l'estàtua de la sirena que hi ha a Copenhague.
Sí.
I sensacions?
Bueno, també normal. Copenhague sí que és vera que és molt guapo, molt va ploure 2 dies i no varen veure... com era tot exactament, perquè quan plou ja no ho veus igual a la ciutat.
Sí, això és vera.
Però sí que vam veure tots els palaus i això, i molt guapo. Molt clar, també, si voleu anar a preparar la cartera. I després ja avui hem anat direcció a Suècia. I Malmö ja l'hem passat, perquè ara anem a Jönköping, que és un poble que està entre Malmö i Estocolmo, perquè si no són 600 i pico de quilòmetres fins a Estocolmo.
Andreu, es fred ja l'heu notat? Ja ha arribat es fred en el centre i nord d'Europa? Andreu?
Perquè vam estar a Hamburgo antes d'entrar...
Ah, espera, que... Sí, és que s'havia teat, des, perdó. Digues.
Ah, vale, perdó. És que antes d'entrar cap a Dinamarca vam estar a Hamburgo, i allà ja se va començar a notar el fred.
Sí,
I el primer que vaig fer és anar de Calón a comprar un guants i un gorro. Però el primer, no vaig esperar ni 5 minuts. I, claro, després m'envien fotos de gent nedant a Mallorca i dic, què està passant aquí? O sigui, a Mallorca la gent neda i jo aquí quasi vaig com un cubito. No, per això no sabe. Vaig per capes.
I la vostra furgoneta no és que sigui la més calenta tampoc del mercat, no? És a dir, no...
No. Hombre, té quatre rodes i cinc portes.
I ja està.
I està bé, està bé. Està molt bé.
Però bé,
demà bé.
Per acabar, mira, jo a Jaume Isel li insistia molt quan van començar aquest viatge, que va dir, heu de tenir molt present això, quan comenci a arribar el fred, quan comenci canvis d'hora també, quan faci fosca més aviat, quan vos trobeu segons quin poble és enmig de ja final d'octubre, novembre, que ja no és estiu, que ja no tal, és a dir, aquí és on s'ha de veure que realment heu volgut aprendre aquesta aventura. Aquí és on se demostra. Per ara, com vos notau, d'ànims, de ganes de seguir, Toni, bé, no?
No, perfecte, perfecte. Avui serà una prova de foc, d'acord? Perquè jo crec que serà en un punt més amunt, més en un nord que estarem de tota Europa, i quedarem a dormir dins la van dièsel, d'acord? O sigui que més prova de foc que això, més prova de foc, no, més prova de fred, de fred, seria.
I Andreu, a partir d'aquí ja davallau, per dir d'alguna manera, ja començava a davallar?
Bueno, quedan más o menos estables, perquè després ja hi fan barco d'aquí dos dies cap a Tallinn, ¿vale? Que està a Finlàndia, que són 10 hores, perquè hi ha illes per tot, i clar, el barco ha d'anar fent zig-zag, com quan fas un carnet de moto, que has de fer una prova que es fa zig-zag.
Sí.
Jo crec que han de fer el mateix, i està 10 hores. I després quedam a Helsinki, i a partir d'aquí ja sí que baixem cap a Tallinn.
D'acord, o sigui, perdona, si anau primer cap a Helsinki, després de baixar cap a Tallinn és Estònia per mi, no? Si anem a Rats.
Exacte, correcte. Estònia, Letònia i tota aquesta part, Polònia, i ja cap a baix, que el darrer tramo serà Atenes, a baix de tot.
I de res, Jaume, ja ho veus, acumulen experiències, acumulen també altres coses, com he explicat, però bé, intentem ara no acumular més multes als lots, perquè...
Sí, clar, exacte.
Vos pensàveu que no, però arriben, eh? Arriben les multes, vos les arribaran a cobrar de qualque manera, eh? Vull dir que no vos confieu tant, confirem perquè...
No.
Bé, ja podeu resar que arriben, però bé, des d'Ivetres, evidentment, demanant que tothom compleixi la llei, que se paguin totes les multes, que no... Que ells fan experiments, però ells són una altra cosa.
I brilleu-vos, que per allà fa molt de fred. Brilleu-vos, que això no és Mallorca allà dalt. Brilleu-vos.
No, no, no. Andreu, Toni, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, companys.
I a
vosaltres.
Adéu.
Gràcies.
Ànimos.
Salut. Bueno, Joan, ja que ets aquí, ara és moment per saber a menys que mos arriba des de cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Bona, Joan, i avui de què parlam?
I de Jaume, avui celebram el que celebraran aquest dia les biblioteques municipals de Palma en commemoració del Dia Internacional de les Biblioteques, amb una completa oferta de conferències, de rutes literàries, de jocs i altres moltes activitats que avui volem descobrir. Per això, avui aprofitam per saludar, en aquest cas, a Margalida Plomé, qui és la cap de biblioteques de l'Ajuntament de Palma. Margalida, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Margalida, gràcies per atendre'ns. Dèiem que voleu celebrar aquest dia de les biblioteques, no només en un dia, evidentment, perquè ja són celebracions que s'han anat fent aquests dies, però què destacaries en la celebració? No sé si hi ha un dia clau que també voleu tenir en compte, perquè tothom que l'escolti també pugui participar.
No, bé, de fet, les biblioteques, com sabeu, normalment fan racons bibliogràfics i realment celebren molt de dies internacionals. Per tant, aquest no podia passar desapercebut. I, com tu bé has dit, no només quedem amb el dia d'avui, dia 24 d'octubre, sinó que destinem tota una setmana a diverses activitats.
Parlant d'activitats com, per exemple, contes, com també tallers, entenem que són activitats encarades a les famílies en general, sobretot als infants o de totes les edats?
Allà de totes les edats. Sí que és veritat que, per exemple, els contes o els tallers són infantils, però després hi ha les rutes guiades, les rutes literàries, que són per tota la família. Hi ha la biblioteca Joan Alcover, hi ha l'activitat de préstec de llibre sorpresa, que hi ha fons per totes les edats, i també la presentació d'un fons Coco Meneses, que també és una mica una activitat familiar.
Ens crida l'atenció també, ens agradaria que ens en contis una mica, un dels actes, en aquest cas, d'aquest divendres 24 d'octubre, a la Biblioteca Josep Maria Llompart, en aquest cas, inauguració de l'exposició de cartells Et cerca, llibres no retornats a la biblioteca. De què tractarà?
Precisament d'això, bé, vull dir... Dèiem que de les biblioteques mai desapareixen llibres, però malauradament no és així. Vull dir, alguns desapareixen sense passar pel taulell de préstec, i alguns passen pel taulell de préstec i després, per a tema oblit, mudança o per mil casuístiques, no se retornen. Han tingut qualque cas de llibres que s'han tornat molt d'anys després, no? Uh-huh. I és una mica fer consciència i alhora també jugar, no? Hi ha qualque vegada que usuaris diuen «Ai, és que he trobat aquest llibre perdut quan he fet neteja de la prestatgeria, perdoneu, no ho recordava», no? Hi ha altres vegades que quan t'has dit «Ah, és vera, és cert».
I ja per acabar, Margarida, són bons temps, creus, per les biblioteques? Trobes que hi ha cada vegada més gent, que no només entre la gent jove que ha d'estudiar, sinó gent de totes les edats?
Sí, sí, hi va haver uns anys de declivi, uh-huh. una mica de por de si les biblioteques s'havien convertit ja en un edifici i en un servellot xolet, arran del llibre electrònic, de les xarxes d'internet. Però no, podem dir que les activitats la majoria s'omplen, estan més vives que mai, i tenim el repte de ja no només ensenyar a llegir i recomanar lectures, sinó lluitar tot plegat, juntament amb altres, per la desinformació. És a dir, crec que han de ser fonts fidedignes per mostrar als usuaris la bona informació. Mm-hmm. Per tant, per sort, i esperem que per molts anys, que ho tinguem de molt bona salut.
Així és, i aquests llibres per consultar i les informacions estaven a les biblioteques. Vos recordem a tots els agents que a través del web biblopalma.cat podeu consultar tots aquests actes de celebració del Dia de les Biblioteques, i avui n'ha parlat una estona Margalida Plomer, com a cap de biblioteques. Margalida, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vos esperem.
Ah, mira, Margalida, això ja queda gravat i ja se publicarà properament. D'acord.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és cultura.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen. I molta. Tenim una gran responsabilitat. Amb nosaltres mateixos. Amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Parlem ara d'una campanya feta ben enmig d'esplà perquè costitxers i costitxeres volen donar a conèixer el patrimoni local. Benvinguts a Costitx. L'Ajuntament Costitxer ha posat en marxa aquesta idea turística i cultural per impulsar els patrimonis, història i identitat del municipi. En seu títol, benvinguts a Costitx, hi ha vídeos a xarxes socials i cartells que s'han posat a diferents llocs emblemàtics del poble. En parlem amb el regidor de Turisme de Costitx, Bernat Ramis. Bon dia, senyor Ramis, com estem?
Què tal? Bon dia, Jaume, com anem?
Beníssim. Bueno, amb aquesta nova acció de nou veu a cinc costitxeres i costitxers que expliquen la història i el valor d'una sèrie d'espais representatius del municipi. Anem a parlar primer d'aquests representants, d'aquests costitxers emblemàtics. Primer, Napoloni Crespí. Qui és i de què parlarà? Si mos podeu fer un pot d'espoiler.
No, no, cap d'espoiler ni un. Ja està, la campanya ja està en funcionament. De fet, ja aquesta setmana, ahir mateix, se va pujar el segon vídeo a xarxes socials per part d'en Toni, i cada un d'ells, d'aquestes 5 persones, són persones que o expliquen o saben més d'un tema i mos conten pues una mica... que es costitja o quina peculiaritat d'aquella cosa que expliquen que té, que és molt important per costitja. Per exemple, en Apoloni el que fa és que mos conta la història d'una Margalida Cativa, que és una figura molt respectada i molt berenada aquí a costitja, i també és la Mare de Déu de costitja. Pròximament sortirà parlant de la Mare de Déu de costitja. I després tenim dos arquitectes, na Xènia i en Miquel, que xerren de ses places, xerren també dels ujups, de ses cini, un poc xerren quina és la història i quina ha estat la seva funció i com han anat canviant durant els anys i quin ús han fet d'aquestes instal·lacions i d'aquests llocs es costitxers. I per acabar també tenim en Toni Morell, que mos xerra de rutes senderistes, que és el president del club ciclista d'aquí de costitja, mos xerra de rutes senderistes i també de la comuna, i com no podia faltar Esturassot i Son Corró, que són aquestes dues joies arqueològiques que tenim aquí a costitja, que mos les explica en Sebastià Munà, que és costitxer, és historiador i, a més, també forma part de l'equip de la ruta arqueològica Sencelles Costitja. Així que ningú mos ho podia explicar millor que ell, eh?
Això també és ben cert. Millor els mateixos costitxers, perquè de vegades n'hi ha que se fiquen en camí de 11 hores, però és que per Esturassot, Son Corró, cada panell incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo d'un minut, que no sé si són aquestes mateixes persones, en Xènia Ramis, en Miquel Fiol, que són els que van explicant, i Sassini, la comuna, tots els llocs de dins costitxers que són d'interès, que és un codi QR, no?
Sí, exacte. Hem instal·lat uns panells amb una mica d'informació a cada panell des lloc que està situat, per exemple, les places, Son Corró, bé, tots aquests punts que nomenaves ara, i hi ha un codi QR que el visitant, quan arribi, o els mateixos costitxers, quan venguin a veure'm-nos, posen escanejar el QR, i automàticament aquest QR els envia un vídeo que està penjat en el YouTube de l'Ajuntament, i surt aquesta persona explicant l'indret en on se'n troben. Són vídeos curtets, de màxim un minut i mig, n'hi ha qualcun de dos que era molt important i tampoc no podien retear segons que, però sí, són vídeos curtets, bons de veure, que mostren, a més de la persona xerrant, mostren imatges d'espuestos i de com ha canviat un poc aquell lloc d'incostig i quina ha estat la seva funció.
I també jo personalment recomano des d'aquí, a banda del poble en si, per tu ja saps que jo som Vallespí de segon llinatge, per tant, mos deien de ser Garriga.
Sí, qualque cosa tenim en comú.
I jo també recomano el Museu de Ciències Naturals de costitja, perquè la veritat és que és una verdadera meravella que a un poble del Pla de Mallorca hi ha un Museu de Ciències Naturals tan maco, té 40 anys, i hi ha un caramull de coses. És una col·lecció molt, 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 molt guapa, i la veritat és que paga la pena passar, perquè també allà s'hi guarden els animals aquells que hi havia al bar central de Llubí, i hi ha una col·lecció entomològica molt, molt, molt important. Jo crec que...
Sí, a més, si me permet, Jaume, el museu va estar tancat durant uns anys, perquè en Xisco, que era la persona que regentava aquest museu, mos va deixar, i ara l'han tornat a obrir, ara fa qüestió de un, dos, tres anys com a màxim, amb noves exposicions, amb nou material, i la veritat que és un punt que està tenint molt d'interès, les escoles s'estan fixant molt amb ell, i mos estan visitant moltes escoles. També aprofit per dir districte, ja que has anomenat el museu, que si no hi ha res de nou l'any que ve ja tenim previst fer una segona tanda del Benvingut a Costitx i inclourem, com no pot ser d'altra manera, el Museu de Costitx i els llocs que encara mos queden, perquè Costitx té molt de llocs per descobrir i no mos ha bastat només una vegada per poder explicar-los a tots. Així que, si no hi ha res de nou, d'aquí l'any que ve tornarem a posar en marxa amb més llocs d'interès i més punts que puguin conèixer els visitants que mos visiten i, sobretot, que els costitxers també estimin aquests punts d'interès i coneguen la seva història, que per nosaltres també és molt important des de l'Ajuntament que els costitxers se sentin el patrimoni de Costitx com a seu, perquè realment no és ni de l'Ajuntament ni d'un particular, és de tot el poble. I el que hem de fer i el que volem fer des de l'Ajuntament és que puguem estimar el nostre municipi i el continuem estimant durant molts anys.
I des d'aquí faim una crida a tots els mallorquins que de vegades anem a l'altra punta del món a viatjar. Visitau Mallorca, visitau el Pla. Entre Sencelles i Sineu hi ha un municipi de 1.500 habitants que se diu Costitx, que té un caramull de coses per veure. Tureu-vos-hi a dinar, que segur que hi dinareu bé. En el Pla és impossible dinar malament. I fem turisme a casa nostra. I així fem economia circular, perquè tant des de Vinyal i Sencelles, Costitx, Sineu, Lloret, Algaida, tot això és una verdadera meravella. Tant el Pla com el Migjorn, com la Tramuntana. Hem de conèixer Mallorca, que de vegades on anem a l'altra punta del món i no coneixem casa nostra. No ho trobem,
Bernat? Així és, totalment d'acord, totalment d'acord. Si me permet, Jaume, també vull aprofitar, ja que m'ho donau bou, a dir, perquè aquesta campanya és un poc, segueix un poc s'estela de la campanya que va fer l'anterior regidor de turisme, que era mon pare, des que estima el teu poble, que eren vídeos relacionats amb el reciclatge i
sí,
tal.
Senyor,
malauradament mon pare mos va deixar fa
sí,
mig any
sí.
I jo he agafat el seu relleu i aquesta campanya també és un poc un homenatge cap a la seva feina i cap a la seva tasca de tots aquests anys aquí a Costitx.
Ben fet. Vai, en memòria de ton pare, Bernat, ben fet. Com a mínim, és el mínim que hem de fer. Recordant és que han fet feina pel nostre poble i tu bé que has fet d'agafar el testimoni. Una ferrada a tot Costitx i tot el Pla des d'aquí. Benvinguts a Costitx, benvinguts a el Pla, benvinguts a Mallorca, amb això que vam el dia a Mallorca. Gràcies, Bernat, salut.
Una ferrada, salut a tots.
Gràcies. Nosaltres tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Adeu. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.